marginal.
Sí.
Em va agradar perquè van tenir a Pilar
Rubio. És que el Lecho, perdona, des d'aquí, de lo milloreta actualment a Televisió Espanyola, a la...
A la 2. A la 2 i al Play a partir de les 8 del vespre i després a la nit a la 2.
Ja està del programa aquest del 100%?
Ja està. No hi ha...
Com és que van convidar Albert Rivera, que la gent no sap ni se'n recorden, ja dic.
Bé, perquè la gent que els entrevista són gent amb discapacitat.
I van demanar Albert Rivera.
Sí, i llavors molts d'aquests famosos accedeixen. Mm. I a més, fixa't, si depèn de quina pregunta fas, te'l fa un periodista,
ja, però si portes
no contesten, eh?
Si portes a la Malèfica, a la Malú, doncs encara té més sortida, però sí. Albert Rivera...
Sí, el tenim de sortida, el tenim de sortida. Doncs el Late Show va estar molt animat amb un grup que va trucar el Marc Giró. Em va agradar molt l'actuació, jo crec que els hauríem de portar aquí al versió un divendres.
A veure, què?
És el Xavi número 4. A veure si us agrada aquesta cançó i aquest grup.
Con todos ustedes, Yanis Agarra y Carlos Ballesteros van a cantar José Miguel el Libertario. ¡Un fuerte aplauso!
¿Ah? José Miguel el Libertario ha salido de la Modelo. En el 90 se quedó en paro y comenzó su guerra contra el Estado. Puso bombas en
sembla.
Bueno, estos son hidrogenes que son también
los
una reina, hombre, claro, muchísimo. Somos amigas y son las reinonas del tecnopop de aquí de Barcelona.
Te estuve escuchando el fin de semana, estuve escuchando en la COPE.
Con Cristina López el listing, ¿no? Está en la COPE en los fines de semana.
Sí. Claro, es que, sí. No, es que era por un momento, digo, ¿qué emisora es esta? Sí, listing. En la COPE.
Sí, es Alemania esta señora. Es Alemania.
Llevo muchos años en la COPE.
Y oye, te pasa igual que Alejandro Sanz, ¿eh? Más letra que música. Como el caldo de lo que decíamos. No callabas ni cortándote el micro.
Pero sale antena ella.
Pero a mí se me entiende perfectamente.
Pero una verborrea.
No callaba. Sí.
Bueno, claro, es que te voy a decir una cosa, es que una no puede dejar su opinión.
Alaska, la COPE.
Claro, porque si a mí me están hablando de un tema, yo tengo que dar
mi opinión. Por ejemplo, Alaska, por ejemplo.
¿De qué tema?
La meteorología, ¿por qué no llueve?
Bueno, pues este es un tema que es muy importante para la sociedad de hoy en día, y no solo hoy, porque yo que he estudiado historia también te puedo decir, no es algo que esté ocurriendo ahora.
Eso que
esteu escoltant
és la COPE
que
el cap de setmana.
Sí, però també ocurria en la Edad Media, també ocurria con los romanos, també ocurria con los íberos, y de hecho hay unos escritos, hay unas caligrafías de las cuales ahí se redacta que en el 550 a.C. hubo estos episodios que sequía total y parece
la COPE el cap de setmana en Alaska.
Esto y sobre el clima mediterráneo podemos hablar.
Era una tabarra,
pero si la tela Ana Rosa por la tarde también
hay una canción que se llama Sequía Emocional que trata sobre...
Bueno, me he duchado, estoy tomando la ducha.
Tú te enamoras y luego esa pareja te deja, te quedas seco. Y por eso quiero decir que sobre la lluvia dorada hay un grupo de los años 80 que se llama The Golden Showers.
Vale. Tállale el micro, tállale.
Alaska, gracias.
Gracias, Alaska. Escolta, tenim a la gent de Sálvame fent bolos, perquè ara...
No, és que era això, la COPE era això. Vas quedar...
Però...
Escal, perdona, el cap de setmana i quan
tens temps... Però jo no et faig mirant escoltar la COPE i a tu.
Jo escolto tot, jo sempre vaig buscant a veure què fa la competència. S'ha d'estar al cas.
Sí, això està bé.
I te n'adones si estàs millor o pitjor que la competència.
I la conclusió?
En molts casos estàs millor.
Que hay, hubo un concierto
Xavi, talla. Vinga, va, per acabar, deixa'm comentar-te. Estan els de Sálvame fent bolos, ara que no tenen res i estan esperant a veure què els hi diuen, fan bolos a discoteques i els truquen.
Ui,
i fan coses.
Això ja és
molt antic,
és el principi del final, eh? Quan vas a fer bolos a les discoteques...
Jo també hice una lluvia dorada, però...
No, bé, doncs... han trucat a Lídia Lozano. I
aquí?
Lídia Lozano. Mm. Per fer bolos. Llavors la vaig veure...
A les discoteques?
A les discoteques. La vaig veure damunt d'un escenari completament fora de si.
Sí. Ai. Que no és difícil?
Fora de si. I el que vaig fer és trucar-la, enviar-li un missatge, una nota de veu, perquè em digués què cony passava, què estaves fent. Atenció, perquè us porto la nota de veu que m'envia ell a mi, i veuràs una mica com era aquesta festa en aquella discoteca.
Això mateix.
Yo ahora soy una chica de
¿cuál sería tu nombre real?
Si fuera Trafui, ¿cuál no, qué nombre utilizarías?
Este, Chumina Power.
Ya está cogido.
Un beso a Chumina. Pero yo subiría y diría Chumina Lozano.
¡Chumina Lozano!
¿Qué quieres que te diga?
Es que acabo de abrir el bol. Me he querido meter.
Por favor, Rocco, ¿qué quieres que te explique? Es inexplicable. Es que me hice un bol ayer en Spook. El mundo gay me reclamaba. Y yo acudí. Y nada, me subí al escenario y ya sabes cómo soy. Pues nada, me volví un poco loca. Me tiraban gafas, me tocaban, me pedían, te quiero. ¿Qué quieres que te explique, Rocco?
Estem en una situació una mica greu, home, creus, o què?
Ha caigut a la marmita. El percentatge.
Jo crec que Lídia Lozano la tenim una mica...
S'ha de fer vol. Això, aquest missatge, quan te l'ha enviat?
Me l'ha enviat ara, aquest cap de setmana.
Però això era a l'acabada de la discoteca.
A l'acabada de la discoteca. Jo veig penjat aquestes imatges d'ella.
A l'acabar, entenc que...
Lo que tú no la puedes preguntar a Lídia Lozano, tú no la puedes preguntar. Soy Belén.
Sí, soy Belén.
Sí. Tú no soy la Mari Carmen de sus muñecos, pero tú no la puedes preguntar.
Pues tenés un aire, ¿eh?
En una fiesta, después de salir de una fiesta, porque tú vas ahí pues torcida. Pues ¿cómo vas a salir? Claro. Así que, claro... Sí, claro, es que no es así, ¿vale? Y ya está, y me parece fatal que estés sacando esa información que es personal, ¿vale?
Bé, aquesta nit han aixecat la graella a TV3, hi ha l'entrevista al
Sabal.
Han aixecat la graella a TV3 i posaran... havia un sense ficció.
No,
sempre hi ha el sense ficció que cada
primer. Bueno, millor que posar Salvador Illa, que no té cap ficció. És realitat, no, Salvador?
És realitat.
Doncs ja està. El passa que ens explicarà la seva ficció de quan sigui president de la Generalitat.
Però serà...
Que ho serà.
Aviat.
Sí, senyor.
Que ho serà, perquè la gestió que està fent l'actual govern, sí, està guanyant allò, diguéssim, punts en escreix perquè hi hagi un relleu. Però bé, encara ho poden canviar, eh?
Ja meravella. Ui,
encara poden canviar...
Tu creus? Hi ha molta gent enfadada,
eh? Se'ls acaba el temps.
Ja, fins demà.
No, dic, se'ls acaba el temps amb ells. A tu també, però amb el govern català també se'ls acaba el temps d'estar a les portes de les noves eleccions. 4:07. Gràcies, Rocco.
Fins demà. Adéu-siau.
Versió RAC1.
Un petó.
Molts petons.
Un petó.
Mai ens havíem fet tants petons com en els últims 100 anys. Si la tecnologia ens ha permès connectar com mai la vida de les persones, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer en els propers 100. Telefònica. Imaginem-nos.
Celebra un Nadal amb moda fàcil amb La Sirena i aquesta superoferta de gamba vermella Gran Premium amb 5 euros de descompte en la capsa de 950 grams. Només fins al 31 de desembre.
Ja tens el cava per aquest Nadal?
Sí, aquest any cava Castell d'Or.
Ah, és bo?
Deliciós! I a més han estat triats millor celler segons els Premis Binari, el concurs de vi més important de Catalunya.
Perfecte, on el puc trobar?
El trobaràs a les millors botigues especialitzades i a la seva botiga online, castelldor.com.
Castell d'Or, la unió de 16 cooperatives del territori.
Saps què? Aquest any a casa els Reis vindran el 6 de gener, el 6 de febrer, el 6 de març, el 6 d'abril.
Ah, sí? I què us portaran? En Pol demana una subscripció a la revista El Tatano. Vol rebre cada mes contes, còmics, jocs, manualitats. L'he fullejat i la veritat és que està molt bé.
Quina bona idea! Un regal que dura tot l'any.
Entra al web cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. El cavall fort dels petits.
Aquest Nadal, celebra'l amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Celebra aquestes festes amb l'emoció i el confort que t'ofereix el Nissan X-Trail, amb motorització híbrida i fins a 7 places. Ara pots gaudir-lo des de 335 euros al mes amb el renting flexible de Nissan. Vine i descobreix a la xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya tot el que el Nissan X-Trail pot oferir-te i dona vida a les teves aventures.
RAC més 1.
I Fertilab Barcelona i Institut Català de Fertilitat presenten Una nova vida, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills.
Fins a quina edat és fèrtil una dona? Té sentit congelar-se els òvuls a partir dels 40? En quins casos funciona la inseminació artificial i en quins la fecundació in vitro?
Una nova vida, amb Romina Vallès. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a la app de RAC1 i a RAC1.cat. RAC1. Tots som...
Més 1.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
4 de la tarda, 10 minuts, per cert, és notícia a aquesta hora que Pedri, el jugador del Barça...
Bueno, què passa, muller?
Bueno, pues, què t'has vuelto a lesionar?
Bueno, ha sido un pequeño margullo.
¡Como fuerte!
En principi, dues setmanes...
Dues setmanes.
Però...
Ets, si no és greu, aleshores.
En principi, dit, però ja sabem que en Pedri les dues setmanes a vegades se multipliquen per 6.
Nerchoso i veremo la evolució.
Té una musculatura de plàtan.
Pues sí, con motita.
Què esteu intercanviant, Míriam Díaz? Tenim tot?
Sí, sí.
Val, veig que hi ha uns signes aquí que es són
comuniquem prop, per senyals d'indis.
Sí, veig que som...
Però s'entenen bé,
Sí, molt. Bueno, anem a resoldre l'enigma d'avui.
Sobre la marató, la primera marató de TV3, que va ser el 19 de desembre de 1992, per recaptar fons per la leucèmia.
Sí, Blanques Barceló.
Sí, va ser ella la que va donar dia.
Avui era un bon dia per enviar una resposta, perquè n'hi ha poques, i per tant avui hi havia més possibilitats que us toqués la tassa, màgica, amb les lletres...
aquestes que s'esborren.
Que s'esborren,
que no saps com,
i la xocolata.
I desapareixen. Dèiem que això, que un dels artífexs d'aquesta primera marató va ser el cantant Josep Carreras, la seva fundació, i a l'acabar el programa va fer un discurs molt emocionat. Com va acabar? Amb quines paraules? Opció A, vencerem la leucèmia. Opció B, m'he quedat sense paraules. No. Opció C, bona nit i gràcies.
No.
I opció D, gràcies Països Catalans, gràcies Catalunya.
Com a mínim aquesta.
La resposta és la D.
Només em queda per dir una cosa. Gràcies, Països Catalans. Gràcies, Catalunya.
Gràcies.
Països Catalans,
Sí, sí. Gràcies, Països Catalans. Gràcies, Catalunya. Amb la veu pràcticament
amb dos nassos.
Trencada.
Sí, senyor.
Avui hem rebut 398 mails i d'aquests 26... no, 26 no. 216, és que ja deia, ostres, és poquíssim. No. 216 són correctes.
149.
Toma.
Vinga, el 149. Vinga. I ara us dic el nom del guanyador o guanyadora. Un segon, si us plau. Es van recaptar 1.230.128 pessetes en aquella primera marató. Ja tenim guanyadora. Diu, hola, sóc la Meritxell Inglada i crec que la resposta d'avui és la D. Un petonet des de Salou.
Bravo.
Bravo. Bravo.
Salou, tio. Com pudiera.
Sí, ¿te gusta Salou?
Ay, me encanta, yo he pasado ¿quién, ahí.
Porque dices, quien pudiera... Pero ahora en invierno está un poco desanimado, ¿no?
No, Tete, no, que abren el tropical.
Sí, ahí nos hemos ido de fiesta mucho
más. Ya ves, la caix, fue loco.
Dí porque no conec massa.
Pachá, Tete, de la Pineda. El Black and White, eso no lo ponga, eso del viejo ese que viene aquí.
Eso es el señor Marcelí, home, ya.
El viejo ese que está, se ha muerto, ¿no, ya? S'ha mort, no, el viejo
no,
ese?
No.
Lo estamos esperando.
No,
lo estamos esperando. No, per tant, us agrada Salou?
Me encanta, y además, sino de... Y cuando sales de dieta, ahí de madrugada y todo eso, y luego te vas a las fuentes esas cinegéticas de colores, que ya ves, si vas puesto un poco de, ¿sabes? Pues te pones ahí todo flipado.
Flipado, un viajado. Hicieron la cursa del RAC.
Se hizo.
Hicieron la cursa del RAC.
Cada dia trobo que parleu menys català i més castellà.
Hicieron-se.
Hicieren-se la cursa del RAC.
Perquè li enviarem la cinta amb Dolors Montserrat perquè ho passi als aquests diputats del Parlament Europeu que han vingut, diguéssim, hipnotitzats per a Dolors Montserrat i les seves essències. Dit això, Míriam Díaz, bueno, doncs, què tenim avui?
Home, mira, et porto una iniciativa pionera d'investigadors catalans que per primera vegada han aconseguit identificar què li passa als nadons quan ploren.
M'agrada plorar, és molt relaxant, m'ajuda a desconnectar i tirar cap endavant.
Ja, però els nadons hi poses aquest home gran.
M'agrada plorar.
Home, no et posaré els plors.
Home, m'estàs dient, han aconseguit identificar els nadons quan ploren i em poses aquest...
Va, és per il·lustrar una mica.
Em poses aquest ganàpia cantant M'agrada plorar, però si li agrada plorar que se'n vagi a casa.
Això,
Això, que, això té més coherència.
Aquesta, molt bé, Alujas.
Ai, jo no sé, esteu tapats, de veritat. Mira, us vaig dir una cosa, eh? Estic per demà a tocar el 2, o sigui, apareix, tocar avui el 2 i...
Escolta.
D'aquí a final de mes... Ja us arreglaré.
Ja em vaig de vacances.
Però ai, aquest any sí que has aguantat poc. Normalment...
Jo estic per demà...
Escolta...
Toca el dos i...
Fes el favor, eh?
Vaja, no sé, ja ho valoraria a les 8.
Que vagis menys que funcionaris.
Va, que interessa molt els pares que estan desesperats perquè no saben...
Bueno, esclar,
perquè
no plora
el seu fill. Doncs sabem que els nadons ploren de mitjana entre 90 minuts i 3 hores al dia. Escoltant el del meu veí de dalt, crec que són poques hores. I no saber què els hi passa suposa pels pares el que dèiem, doncs, ansietat, frustració, impotència. Doncs per això investigadors i pediatres del Clínic de Barcelona, també amb l'IDIBABS i una startup de tecnologia sanitària que es diu Sound Dream, han estudiat 38 nadons i han fet una classificació dels tipus de plors i a què responen. La cofundadora i investigadora principal, Ana Laguna, ha explicat que els futurs estudis aniran encarats sobretot a identificar patologies que poden desenvolupar els infants.
Nuestro objetivo es seguir, esto es solo el principio del estudio, y intentar confirmar si el llanto puede utilizarse como marcador vocal para apoyar el diagnóstico precoz de ciertas patologías y trastornos de neurodesarrollo, como pueden ser el autismo, ¿no? Por ejemplo, donde el niño llora de manera ronca, ¿no?
No s'han facilitat els àudios dels plors d'aquests nens perquè es veu que no s'han demanat permís als pares. Però
els pares tenen por que els identifiquin, els coneguin
no,
altres bebès.
Clar, això és el que hem preguntat a l'hora de premsa, però, en fi. Per tant, hem agafat de mostra el nostre ploramiques de capçalera, que no és altre que Vicenç Martí. Vicenç, bona tarda.
Vostè ha de fer de nadó ploraner?
Sí, i em poso el xupet a la boca.
Feu cada cosa aquest programa, que de veritat...
Mai
ja té una edat, eh?
Són cinc tipus de plors, vale?
Com quan em donen azotassos al cul, ara m'hi fos.
Va, sisplau, jugui'm a favor de l'estudi.
Sí, va,
el plor de gana. Vale? Han dit que és un plor constant, rítmic, de curta durada, intens i sorollós, però no agut.
Li vaig a dir que sembla un Fórmula 1 al circuit.
Que no
donant
acaba
voltes.
No,
no, que canvia les marxes.
Ah, però quan fa...
Que canvia les marxes. Això no seria un Fórmula 1, eh?
No.
Si vostè creu que això és un plor de gana, això que està fent?
Sí. No s'assembla en res. Segur que no s'assembla, eh?
Tu pagues de sorda, ja.
Escolti, que tinc tres fills.
Mira, la Lujas que té dues bessones.
Mira, aquest d'aquí, veus? Dona, aquest últim.
A veure.
Això és un nen que té gana. És que va canviant la marxa.
Ah, sí. Doncs mira, la Lujas, que té dues bessones estupendes i amoroses, es va dedicar a gravar els seus plors quan eren nadons.
Molt bé.
I ara posarà el que jo crec que és el que seria el plor de gana.
Gana.
Ui, tant.
Sí.
Que deies, constant, rítmic, de curta durada, intens i sorollós, sí, senyor.
Però això és el que he fet jo.
Això és com molt de desesperat, perquè has de posar el pit a la deia.
El pit, el que sigui. Va.
Però això és el que he fet jo.
Vine cap al pit, però directe.
Sí, sí.
Perquè si no, és horrorós, eh?
Va. És el que he fet jo.
Anem amb el...
Silenci.
El plor d'angoixa o malestar. Seria poques pauses, erràtic i més agut.
Angoixa i malestar, eh?
Ai, mucha gente va a tener pesadillas, eh?
A veure, pari ja, que m'està posant que m'atxivaria li
posem el que jo he trobat per internet, ho he de
dir. Bueno, prou!
No ens han donat els talls, llavors he trobat un per internet que
malestar.
Podria ser el de malestar.
A veure.
Sí, senyora.
Pues és el que he fet.
Sí, senyora.
Calli.
Sí, aquest seria, sí. Vale?
És el que he fet jo.
Anem amb un molt típic, que és el plor per gasos.
Ah, sí, vale? Aquest
quan
és un
tenen
clar,
pets
sí.
I, escolta'm...
Sí, no els poden treure.
Fatal,
sembla, s'assembla una mica al d'angoixa, però és més ronc per la tensió que s'exerceix sobre les cordes vocals. Vicenç Martí.
Una altra vegada aquest home, eh?
Però no se'ls tires pas.
A veure, pari un moment. Si té, si té un problema d'aire...
Que no se'l pot tirar, que no se'l tiri.
No surten els gasos.
Justament,
pobre.
És que plora perquè
sí,
no li
surten
els
gasos. Surten per la boca.
No va així la cosa.
Que tenen els pets per la boca de patir.
Va, tens el
nen
amb mal de pet.
A veure.
Veus?
Sí, clar, els gasos. Però no es tira els pets per la boca, que no ho sent.
Mira, així no.
No, no hi ha cap pet aquí.
Això és
mal
de panxa de pet, de pet. Vale, el plorar per son.
Vale,
quan tenen son. És de llarga durada, amb crits perllongats i monòtons i amb una melodia decadent.
Venga.
Vicenç Martí, procedeixi.
A veure, pari, ja ens hem fet la idea.
Alujas, a veure, la teva filla...
Veus?
Ui, sí, sí. Ja té son, a dormir.
Aquí és son.
Està fent ones. Vinga.
Oi.
No em queda lluny això ni res. Sí. Ara és ma filla que em posa al llit.
Va, i el plor per cridar l'atenció.
I us vaig a dir una cosa. Hi ha un dia que hi ha un canvi de perspectiva radical, que no sé si ja et passa a tu, Gailà, que és...
A veure.
El dia que la teva filla o el teu fill agafa el cotxe i et porta...
I és un impacte, eh? Sí, sí.
O sigui, entres a la tercera...
És una nova etapa, és una nova etapa.
La nova etapa és que el teu fill o la teva filla et porta en cotxe i tu ja vas al costat o a darrere de paquet. Ja passes a ser el iaio.
Ja t'ha passat això, vols dir?
Estic a punt, perquè ja la cosa està a tocar, però ja passes a un,
sí,
nou, a un nou, eh?
És una nova etapa.
A una nova categoria, eh? La categoria del iaio o la iaia que...
Que va de paquet.
Oh, exacte, i deixes de conduir, eh? I ja el porto jo. Ja el porto jo, que tu ja...
Però tu, saps? Continuaràs conduint encara,
sí,
molts,
sí,
anys.
Sí, sí, però com fèiem amb el meu pare, ja vas penalitzant sempre que condueix, sempre li dius... deixa'm-ho portar a mi, que jo el porto millor, deixa'm que he de practicar, i tu ja vas sent a reconèixer.
Te falta el reflejo.
Aquesta.
Sí, sí. Ja t'agafes a la maneta, ara ja no n'hi ha, no? Manetes, els cotxes?
Bueno, depèn del cotxe. El meu, l'últim que tinc, no. No. No sé per què, és estúpid, però no n'hi ha.
Va, anem amb l'últim plor, que és el plor per cridar l'atenció.
Ah, sí, la faig molt bé.
És molt semblant al de la son, però no seria un plor real, sinó més un plany. Seria com un lament.
Vostè
veu un nadó a un nadó fet...
L'atenció.
No ho fan, això.
Només falta que l'Ebef digui jefe.
Jefe!
Va, seria una cosa més així.
Veus? És el mateix.
Aquí ja és una mica agut, el tema.
Sí,
vale.
Sí, ja.
Doncs aquest estudi, a més d'augmentar el vincle entre el nadó i els pares, també permetrà millorar l'atenció mèdica, com dèiem.
És molt curiós, perquè he sentit aquests plors, dic això. Sí. Clar, jo no sé distingir, i mira que he tingut dos fills. Mm.
Però
clar, no, és que no els he sentit de plorar mai, clar, jo ara hi pensava.
Com?
Sí, com el Pipe i la Maca, que són els meus fills. Jo
el
pensava,
Pipe?
El Pipe i la Maca.
Maca de Macarena, doncs.
Sí, de Macarena, i fui Pipe de Felipe. No, mai, perquè... Clar, és que des del bingo no s'escolten els plors, m'explico. Clar, jo marxava al bingo amb les amigues, on fos,
molt bé,
no? De còctel,
exercint, sí, de mare.
I la Lilia, no. Bueno, clar, la Lilia no s'encarregava de tot, de ploreres, de pipis, caques, deures, tot. I clar, elles sí que ploraven. M'explico, les nenes, sí, perquè... mira, si, jo dic una cosa, si les nenes ploraven, els ho restava de la setmanada, eh? Però també t'ho dic. Home, i els nens igual. Si a mi ploraven, mentre jo estigués a casa... Home, mentre jo estigués a casa, allà ningú plorava. I si ploraven les meves criatures, els nens...
Què recordes? Si ara jo et preguntés, Nuno, de la infància dels teus fills, alguna cosa que recordis, alguna cosa especial, no sé, alguna cosa que et vingui ara a la memòria, amb tot el carinyo...
Recordo una vegada...
Estan a casa?
Sí, recordo un estiu que vaig anar a veure'ls a l'internat. I em van venir... I clar, van sortir corrents... I venien i vaig dir no, que sóc jo, dic, mama, i vaig dir sí, sóc jo la mama, i bueno, va ser aquell moment que em van reconèixer com a mare, i no sé, clar, no sabien que era jo, per una fotografia. Sí. Eres mama, eres mama. Sí, el primer dia que
tenien,
les abandonats,
que tenien,
o què?
La síndrome d'orfenat.
Hi ha edats, que escolta, que bueno, però si estàs tant dos anys, bueno, ells estan millor, ja està. Llavors de tant en tant,
però no els anaves a veure.
Clar, sí, però aviam, un vist no veure, saps? Vull dir, hola, què tal? Bé, ja està, m'han dit.
tampoc cal.
Vull dir, no? I va ser molt maco aquell moment, el recordo perfectament.
Molt bé, bueno, doncs anem amb més coses, perquè tenim robatoris, ja no d'ampolles d'oli, sinó d'olives.
D'olives directament, mira, els Mossos d'Esquadra que han detingut 4 persones per robar i fer compra-venda il·legal d'olives a Tortosa, al Baix Ebre. En total haurien robat, atenció, 4.500 quilos d'olives i les haurien venut a un molí amb papers falsos. Els robatoris han crescut aquesta tardor arreu de Catalunya perquè hi ha hagut poca oliva per la sequera i s'ha pagat a un preu molt més alt de l'habitual.
Bé, que té més dades al respecte, perquè clar, ja estem robant olives. Sí, sí. És el nostre corresponsal de RAC1 a Tarragona, Esteve Giral. Esteve, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, com esteu?
Hola.
Bé, aquí perfecte, escolta.
T'he de dir que si és pel sorteig d'avui que hem fet d'olives a la redacció...
Hi havia hòsties.
Sí, és literalment un exemple d'això.
Bueno, ¿ya lo habéis sorteado? ¿Y cómo? ¿En el momento que yo he ido al lavabo? ¿Desde luego?
No t'ha tocat.
S'ha fet un sorteig d'unes olives
s'ha
que...
S'ha celebrat si hagués tocat la loteria.
Unes olives farcides.
Sí, de Xilo. De l'Alt Empordà, de la casa Xilo de l'Alt Empordà, que ens van enviar un grapat d'olives, no n'hi havia per tots, hem fet un sorteig, i eren farcides, són unes olives farcides. Bé, aquí no parlem d'olives farcides, sinó del que parlem són d'olives a l'arbre, no?
Sí, sí, de quilos d'oliva aplegades a l'arbre, i en aquest cas doncs robades de l'arbre, és a dir, un pagès que les conrea, que té cura dels arbres, que s'espera tot un any, a més enguany
però patint... Perdona, els que les roben també deuen saber de què va el tema, no?
Sí,
perquè
però
clar, perquè a mi si ara em dius que, o sigui, ara em proposen anar a robar olives, jo no sé per on començar.
No ho has fet mai, això d'agafar les grapetes aquestes, pentinar l'arbre, estirar borrasses...
No. Tot això que m'estàs explicant és com si m'estiguessis parlant d'alta tecnologia de la NASA.
Es fot una tela a terra, es donen cops a l'arbre i cauen les olives.
Ah, bueno, no és tan fàcil,
Borrasses a terra, es poden donar cops a l'arbre, però també es cullen amb unes grapetes, són com unes pintes, que el que fas és anar passant la pinta per l'arbre i que les olives vagin caient a terra.
És primera notícia.
Doncs si algun dia et vols apuntar, sé on pots provar-ho, Toni.
Ah,
si
doncs vols. Mira, no. Ara quan em recupera del braç, que ara tinc també el braç escardat, vindré.
Jo ja ho sabia, doncs perquè ho com que el Tito va fer un capítol que van a buscar olives, ja ho sabia. Si miressis el Tito, ho sabries.
Sí, no veig el Tito, no el veu, ja, només el veu el veu vostè i el que fan parella amb el president de la Generalitat, veient el Tito. Bueno, el que et deia, a veure, o sigui, aquí hi ha uns individus...
Hi ha tres individus...
Tres, amb tres ja ho feien, això.
Tres individus que es dediquen, o es van dedicar a collir aquestes olives, que no eren seves, les roben i no en tenen... Clar, un cop has robat les olives...
Clar, què en fas?
Què en fas de 4.500 quilos d'olives, que això ha traduït en diners, perquè us en feu a la idea... Jo he fet la consulta al meu pagès de capçalera en tema d'olives, que és l'Alejandro, que a més és molt oient del Versió, des d'aquí li envio una abraçada forta a l'Alejandro de Maspujols. Doncs ell, que és el meu pagès de capçalera, l'he trucat fa una estona, em diu, mira, 4.500 quilos d'olives, això al canvi, vora 5.000 euros, per tant, poca broma. Vora 5.000 euros de caler que van aconseguir portant aquestes olives robades amb un molí d'oli, és a dir, amb un lloc on agafen les olives i les transformen en oli. Per fer això no és tan senzill, perquè des de fa una colla d'anys, per mirar d'acabar amb el robatori d'olives i altres productes al camp, el que es fa sobretot des de Mossos d'Esquadra és controlar la traçabilitat del producte. Què vol dir això? Doncs d'anar, per exemple, als molins d'oli i vigilar que totes les olives són d'un pagès que les ha conreat legalment. Aquesta gent, aquests tres individus, el que van fer, i aquí també és curiosa la història, és buscar un ciutadà pakistanès que no era pagès, falsificar uns documents, buscar unes finques i fer veure que aquest ciutadà pakistanès afincat a Tortosa tenia uns trossos on tenia oliveres, van comprovar que d'olivera no n'hi havia cap. Van anar al molí d'oli, van dir, mira, aquest ciutadà que és pagès, aquest individu, porta aquests 4.500 quilos d'olives perquè les compreu. Aquí ve també quan una quarta persona va ser detinguda per fer la vista grossa, és a dir, una persona d'aquest molí d'oli el que va fer és comprar les olives, tot i deduir clarament que aquestes olives no eren legals i no eren de cap pagès. Aquí ve també tota la trama de les olives. És un any, ho dèieu al principi, ho comentava la Míriam, s'ha disparat els robatoris d'olives perquè l'oli va més car. Aquí també hi ha un punt de controvèrsia, Toni. No sé si considereu que l'oli d'oliva va car o no.
Car.
Caríssim. No?
Jo crec que va sí, caríssim. Que en comparació amb altres anys, molt car.
Però sí. Us deia abans, el pagès cobra per un quilo d'olives un euro, una mica més d'un euro. Per tant, el pagès segueix, com gairebé sempre passa, patint per aquestes olives.
Doncs aquí
no?
qui fa, xupa, qui fa la boca.
Exacte.
Aquí hi ha algú que suca, no?
Qui fa el negoci?
El procés de transformació i sobretot de distribució i comercialització, això seria segurament un altre tema per abordar un altre dia, però és on hi ha bona part del negoci. Sí que és veritat que aquest preu més alt als supermercats, a les botigues, etc., ha fet que es dignifiqui una mica més el preu del quilo d'oliva que havia anat per terra. Com que és més alt, més interès pels lladres de robar aquest producte, i m'explicaven des de Mossos d'Esquadra que hi ha hagut una allau de robatoris. És tanta l'oliva, diguéssim, de mercat negre que circula, que m'explicaven que hi ha pagesos, alguns, amb males praxis també, que s'avenen a comprar part d'aquesta oliva robada, la barregen amb oliva conreada legalment i la porten al molí. Per tant, hi ha una part d'oliva negra que també està circulant amunt i avall, aprofitant doncs aquests robatoris.
On estàs, Esteve? Que hi ha una banda sonora que t'acompanya, que ens està agradant, perquè a més és una crònica que està ben il·lustrada musicalment.
Ben, mira, doncs estic... I ara segurament els oients pensaran aquest home sempre està allà mateix.
No, aquest home... Doncs digues.
Estic a PortAventura.
Ah!
Home! PortAventura!
Bravo, home! Home, això es diu... Però què fas? Que t'han fitxat?
Ens han convidat al dinar de Nadal de PortAventura.
Escolta.
Avui serà el dia de...
Bueno, avui hi ha els periodistes del Barça que han anat al dinar de Nadal de Can Barça, senyor Laporta, que l'hem vist a les imatges amb els dos vicepresidents del club, Santi Nolla i Joan Bails, fotografiats, i per això són els vicepresidents de l'equip. I tu estàs al dinar de PortAventura. En qualitat de què? De vicepresident de la companyia o en qualitat
en qualitat de periodista. És un dinar per periodistes que ha organitzat el Departament de Comunicació de PortAventura. M'hi han convidat i amablement he buscat un foradet, perquè a més ja ho sabeu, ja ho explicàvem fa unes setmanes.
Bueno, com està tot això? Perquè aquí qui porta el fil del tema, podeu dir-li al cert moment que entri, sisplau?
És el gran expert.
Que és l'expert.
Com està la compra, no?
És l'entusiasta d'això dels parcs temàtics. Serra, que tenim a l'Esteve Giral, el tenim a PortAventura dinar de Nadal.
Em consta perquè he estat parlant durant tot el dia amb l'Esteve Giral.
Què dius?
Pel
home,
tema
però
que...
per què no m'expliqueu res?
Pel
és que,
tema
clar...
que l'Esteve t'explicarà ara home. Sobre com estan les coses.
Home, però no m'heu explicat res.
Recordeu, per la gent que no sàpiga de què estem parlant, que hi ha un rumor, que de moment
exacte.
Només és rumor...
Atenció, la frase preferida del Santiago Niño Becerra.
Anem a veure, això és rumor, però investigueu això.
Exacte, és rumor, investigueu això.
Universal Studios, la gran factoria de cinema i de parcs temàtics, podria comprar PortAventura i portar-hi aquí franquícies com Jurassic Park, Harry Potter, Jurassic World, Harry Potter o els Minions, que sigui.
Això ho vam explicar aquí al programa aquí, i avui està in situ Esteve Giral en el meollo de la qüestió. Què en sabem?
Hi ha una última hora des de PortAventura, des de la taula pràcticament... Per cert, i per fer-ho...
Para l'última hora, per un moment, digues. Per cert, què passa?
Faig un apunt, Toni. Ens han servit un dinar que tindria una miqueta de dinar de Nadal català. És a dir, PortAventura està fent un esforç, això m'ho explicaven, per catalanitzar en part els àpats que serveixen als hotels, etc. I per tant hem menjat una mica d'escudella de galet. Un canaló tonejat, una miqueta tonejat amb trufa, però una mica recordant el canaló, els canalons de Sant Esteve.
De
i postres amb torrons, bueno, hi ha aquest puntet de mirada catalanitzar, que és el primer cop que el PortAventura ho fa, i que m'explicaven també que, per exemple, als hotels pots cagar el tió. No sé si és molt descendent això o no, però pots cagar el
com
tió.
Com
i t'expliquen doncs, que és una tradició catalana.
Sí. Bueno, és de les Catalunya... coses més fascinants que veuen la gent que venen de fora, els americans,
ningú
sobretot.
Ningú entén res.
Vull dir que ja està bé.
Sí. Veure doncs un tronc que la gent li fot hòsties amb un tronc.
Sí, un polo.
Si tu mines fredament, no té cap sentit.
Fredament és dur.
saps? Allò que és si tu t'ho mires fredament i agafes un tronc, li fots una barretina, li poses uns ulls i li comences a fotre castanyes.
Li fums castanya i a més et dona regals. Sí,
si fos americà, la gràcia que us faria. Oh, the American tronc! Oh, yes,
he dit que sorprèn, clar, que és una cosa que...
Català, ja us sorprèn.
No, estic dient que els extremis que viuen això...
No, estan a escoltar la copa com fas els caps de setmana.
El cagues el tio, tu, Toni, o no?
Eh?
El cagues el tio, tu, o no?
Jo el vaig començar a cagar des de que em vaig casar.
Veus?
I ara cagues o no cagues el tio?
Sí, ara sí, ara sí.
Mira, quina entusiasme.
Quina alegria.
Una entusiasme dolorà merda, però de merda de fem de...
No, que m'agrada molt.
La notícia, on està? Què està passant?
Espera,
quina és la notícia? Esteu aquí amb el tio? Lujas,
para amb els cops, sisplau.
Home, a veure.
Calleu.
Anem amb l'última hora.
Sí, doncs això, no? Hem preguntat, lògicament, hem preguntat...
Tira l'última hora, última hora. Ara.
Hem preguntat...
Ets agraït, Esteve, ets agraït,
Ho intentem, ho intentem.
No,
hem preguntat com està l'operació de compra-venda de PortAventura.
Ara.
Fa més de dues setmanes que en vam parlar al Versió, que per cert us segueixen, van seguir les explicacions que vam fer d'aquesta operació de compra-venda, si és Universal, si no és Universal, i el que arriba des del parc, i ja oficialment es diu des del parc, és que Universal no serà. Universal no serà. Aquest és el missatge que donen.
Això ho diu el parc,
ja oficialment, el parc diu Universal no serà. Veurem què és el que acaba...
Avui li estava explicant a l'Esteve que Universal... Us en recordeu com va passar amb Disney? Que Disney no se sabia ben bé on venia, si se n'anava a Tarragona, si se n'anava a París i tal. Doncs ara Universal, també segons els últims rumors, ha acabat comprant uns terrenys a prop de Londres. Per tant, sembla que el parc anirà cap a Londres.
Amb el Guardiola, doncs vinga, aneu allà, vinga. Faci-ho.
Cuidado,
cuidado. Escolti, calma,
cuidado.
Per favor,
Escarosos.
No hi ha res confirmat de manera oficial, però sí que sembla que Universal s'anirà.
Vol fer el favor?
Esta vez estoy con usted, caballero.
Pare de donar cops de peu.
Le va llover cada dia, le va llover.
També estic una cosa, Esteve. Hi ha un altre rumor, ja que estem a la rumorologia, que hi ha tanta pasta per part del grup Universal que podien arribar a ser dos parcs. Un que se n'aniria a Londres i PortAventura acabaria comprant.
No, perquè PortAventura t'ho acaba de dir, que la notícia a aquesta hora és que no passa a mans de Universal.
Compte, però ja són uns quants anys i Toni ho saps perfectament, que quan es repeteixen, i el Marc també, i tots, vaja, que quan es repeteixen tantes vegades un missatge negatiu, que no,
és que sí. Potser és que sí. El rumor és l'antesala de la notícia. Bueno, escolta, que va de disfrutar aquesta jornada a PortAventura.
Haig de dir que hi ha molta poqueta gent al parc, en dèiem vora 6.000 persones.
Amb aquest fred no t'acompanya.
No, més que fa un dia molt agradable, De fet, ara que parlàveu de Salou, pràcticament et podries... No sé
si a les fosques al parc... Aguanta?
Sí, i tant, millora
perquè
i tot.
Perquè hi ha parcs a les fosques que et deprimeixen molt.
No puc estar decorat de Navidad.
Un moment, que l'estic preguntant a l'Esteve, digues.
Aguanta, i a més avui, amb vora 6.000 persones, la gent està encantada, no hi ha cues,
clar.
No hi ha malestar, vaja, és un bon dia. De fet, hi ha molta gent que sempre et preguntes si és que no treballen, si és que no van a l'escola, si és que... perquè estan aquí comunament passant els dies a PortAventura.
Esteve Giral, moltíssimes gràcies.
Vinga, una abraçada.
Gràcies, bon Nadal, si no ens retrobem. Bon Nadal, bones festes. Ja us dic que jo demà... A mi ja m'ho he vist prou, tal com va el programa. Jo demà dius molt bones. I que no me'n vagi demà a la COPE a fer-ho. Trucaré el Cas Oliva, el director de la COPE Barcelona, a veure si em volen. Què ens proposes a aquesta hora?
De seguida parlarem amb una eminència del Panettone. Perquè avui hem sabut de la mà del Gremi de Pastissers de Catalunya que aquest any el Panettone és un èxit increïble de vendes, però tenim un problema. Portem anys i panys i panys tallant-lo malament i desaprofitant-lo i no menjant-lo correctament. I ara farem una demostració en directe de com s'ha de tallar, explicarem als nostres oients com s'ha de gestionar un panettone. I el Toni, que tenia moltes preguntes aquest matí, sobretot després de tallar-lo, com es guarda la resta.
RAC 1. Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, veniu, que ja torna al teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
Pinchazos 24 hores Barcelona recomana activar el mode no molestar del telèfon mentre condueixes i revisar el lisat dels teus pneumàtics. Són l'únic punt de contacte amb la carretera. Pinchazos 24 hores Barcelona. Pneumàtics, punxades, olis, bateries, les 24 hores 365 dies l'any. Telèfon 93 426 1356.
Arriba el Nadal més màgic de Barcelona.
Natalis al Poble Espanyol. Del 2 de desembre al 7 de gener, tot el recinte decorat, la casa del Pare Noel i dels Reis d'Orient en un entorn únic.
Visita quatre munts plens de màgia i, a més, concerts, màgia, circ i l'estrena de Jingle Bubbles, un increïble espectacle de bombolles de sabó creat per Pep Bou que emocionarà petits i grans.
Més info i entrades des d'11 euros a poblespanyol.com.
Pugen
o baixen,
cap a la dreta
o cap a l'esquerra.
Són les cortines de la Mallorquina.
Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida.
Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panells japonesos.
I a més, te les instal·lem.
La Mallorquina. T'esperem per fer realitat les teves cortines a Diagonal 506 i a Plaça Universitat.
Love, 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 un musical que et farà cantar, riure i emocionar. Presentat per José Corbacho i un servidor, Ramon Gené.
26 i 27 de desembre al Teatre Coliseu.
Sí, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, la Love Rock Band, els nostres cantants.
Vine a gaudir dels grans hits de la música i sorpreses de Nadal.
Love, 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 un musical que t'enamorarà.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar em porta't un obsequi nadalenc per la compra del teu vehicle. edificar.com.
Estàs esperant una oferta electritzant per passar-te la e-mobilitat? No esperis més. Vine a Opel Autoleven i aprofita els avantatges dels Green Days per trobar el teu Opel elèctric a un preu increïble. Només fins al 22 de desembre. Amb lliurament immediat i punt de càrrega inclòs amb models seleccionats i unitats limitades. Consulta condicions. T'esperem a Autoleven a Sant Boi. Preparats? Llestos? A córrer i a passar-s'ho bé! Vine a la cursa de Cap d'Any de Sabadell, una de les més importants de Catalunya i, sens dubte, la més divertida del món. Amb punts d'animació, música en viu, food trucks i, a més, amb caràcter solidari. Corre, tens temps d'inscriure't a la web capdanyrace.cat fins al 28 de desembre amb el patrocini de Hyundai Vallpark Motors.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar el bressol de la cultura al Mediterrani embarcant directament des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs a partir de 479 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
Aquest Nadal, el regal perfecte el trobaràs a Auto 88, el teu concessionari oficial Fiat, Jeep, Abarth i Alfa Romeo a Barcelona. Aprofita les nostres ofertes exclusives i per temps limitat. Afanya't, només fins a final d'any. Visita'ns i informa-te'n a Auto 88 La Maquinista o explora les nostres ofertes a auto88.com.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
El complement perfecte,
perfecte
del que farem en els propers minuts.
Sí, senyor. Teniu el cava per aquestes festes? Home, el teniu ja a casa,
bueno,
o no?
Jo m'ha d'arribar d'un moment a l'altre.
Si encara no el teniu i us fa il·lusió brindar amb un de molt especial, no ho dubteu i trieu el cava solidari Pau Massana de Cellers Maset. És una edició especial de només 2.500 ampolles que servirà per finançar la beca Pau Massana. El 100% de la recaptació anirà destinat a un projecte d'investigació de malalties minoritàries de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Podeu col·laborar amb aquesta iniciativa a maset.cat o al 900 200 250. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Tal com deia fa un moment Marc Serra, avui es confirma una sospita que ja dura fa temps, però si mires els aparadors i els prestatges de les pastisseries, el panettone està entrant amb una força com aquells hits que arriben a les llistes d'èxits. S'ha convertit en un, podríem dir, que imprescindible ja a les taules de Nadal. Tot i que Sergi Pàmies m'apuntava l'altre dia que ja comença a ser un producte de tot l'any.
Sí, panettone, però,
sí. Hi ha gent que se'n menja, se'l menja tot l'any. El Gremi de Pastissers de Catalunya ha explicat avui que el seu creixement és imparable i que aquest any s'espera un èxit de vendes. I, Serra, avui ens vols parlar del panettone, però d'una qüestió que porta molta polèmica, que és com es menja el panettone.
La qüestió és que el tallem malament.
Bueno,
què
tallem,
és la qüestió?
Tallem. A mi, l'última versió que tinc és malament. Que l'última versió que tinc és que el panettone es menja a grapats.
Bueno, hem passat,
sí,
de consum...
amb la mà, sí, que ho trobo una mica porc.
No, no, és que...
A veure... grapats, sí, clar, ja tothom posa la mà, doncs...
Tens una part de raó, una part de raó i una part de que no. Hem passat de considerar el panettone una mena d'infiltrat italià entre torrons i neules a convertir-lo en un clàssic. La qüestió és que aquest dolç no el sabem tallar ben bé. Hem llegit en un article de la Rosana Carceller a RAC1.cat la crida, jo diria, desesperada, d'un pastisser dient-nos que hem de deixar de tallar-lo malament. I no és un pastisser qualsevol, estem parlant del Daniel Jordà, mestre pastisser de panes creativos, que va guanyar el premi al millor panettone d'Espanya 2022 i que ara ha fet un vídeo molt viral a les xarxes on ens explica com podem tallar i aprofitar el millor panettone. Daniel, bona tarda.
Hola, què tal?
Què tal? Gràcies per acompanyar-nos. Un vídeo que ho ha rebentat, tens mig miler de comentaris, mig milió de visites. Això per què és? Perquè el panettone interessa molt o perquè la gent no sap tallar-lo o què ha passat aquí?
Jo crec que és un tema que interessa i després havia molts comentaris de com tallar-ho. Hi havia vídeos que pràcticament perpetraven assassinats sobre panettones.
Oh.
I de fet tenim un WhatsApp de molts mestres pastissers.
Ah, hi ha un WhatsApp, això m'encanta, un WhatsApp de mestres pastissers.
Sí, com se llama, grupo?
Grupo Panettone Artesano d'Espanya, perquè és de tota Espanya.
Vale.
Pensava que era assassinos
de panettones.
No controlados de panettones.
Doncs bé, allà moltes vegades...
Com s'assassina un panettone?
Com s'assassina un panettone? Bueno, pues des de tallar-ho així.
Sí, tallar-li
el cap.
El cap, sí, decapitar-lo i tallar-lo amb el paper i tot.
Que com si fos mortadela. Sí, amb el paper i tot?
Sí, sí, amb el paper i tot.
Perdoneu un moment, Aquest matí, aquí a la redacció, s'ha obert un panettone.
Sí.
I com s'ha tallat?
Malament.
S'ha tallat amb el paper i tot. Vull dir, perquè aquí, com pot ser? Aquí, a la redacció, aquí.
Al món real, les coses es tallen malament.
Hi ha hagut un assassinat d'un panettone a la redacció.
S'ha tallat el panettone amb el paper, que he pensat, però què és això? Qui l'ha tallat d'aquesta manera?
Llavors, avui li hem...
Avui,
la pregunta és, qui era en aquell precís instant qui va tallar aquell panettone?
Senyora Fletcher.
Qui va agafar aquell ganivet? Necessitem agafar...
Sabem qui ha assassinat...
Sí, Marta Bosch.
Les empremtes.
Marta Bosch.
Sí,
Marta Bosch. Marta Bosch.
I tant, i tant.
Doncs cas resolt.
Però com li heu deixat tallar, Marta Bosch?
Perquè no hem tingut temps de reaccionar, i a més he dit que espera que vingui el Daniel, que t'explicarà una miqueta com s'ha de fer.
L'ha assassinat. L'ha assassinat.
Ara explicarem com s'ha de tallar bé. Farem un vídeo també que penjarem a les xarxes, però tens com un decàleg les coses que no ha de fer la gent amb el panettone, que m'agradaria comentar.
Abans, però...
Què?
Perdona, hem llançat una enquesta a la xarxa.
Hem plantejat una batalla.
Una batalla. Avui era Caro Creu,
entre torró i panettone.
Home... Com creus que ha quedat això?
No sé.
És que gairebé és la gran batalla. Gairebé mil vots. És una mostra força representativa.
Dios mío, es la guerra, el combate definitivo, el último salto. ¿Quién va a ganar? El turró catalán o el panettone italiano, Dios mío.
Hi ha un clar guanyador.
Los mediterráneos están luchando, Dios mío, y solo puede quedar uno. ¿Cuál va a ser, Dios mío? Dime.
Amb un 80,8% dels vots.
Sí. Un asalto.
Aquesta batalla, Dios, la guanya...
Passo a passo, golpe.
Ara sembles Mar Ribas, eh?
El turró.
Oh.
El turró. 80,8%.
No,
jo he votat per
aquest.
Es patrocina Torros Vicent. Vols donar una mica més d'alegria, Xato? És una mica hipòcrita.
Jo he votat panettone perquè menjo turró. Menjo turró.
Ens retiraran la campanya.
Jo menjo turró. Menjo turró. Menjo panettone, i el panettone, que és el que li anava a preguntar, crea un efecte estranyíssim, que el torró sempre te'l pots menjar, però el panettone... fixeu-vos que estàs tip a punt de rebentar i et treuen damunt de la taula un d'aquests panetones que ens ha portat el Daniel i te'l menges. Aquest fenomen, per què passa? Per què envieu gent a urgències?
Jo crec que el panetone és tan aeri que tot i que sigui una bomba calòrica, per exemple, el torró, saps que hi ha fruit sec, hi ha mel, hi ha sucre, no? I llavors tu, conforme l'estàs menjant, ja estàs imaginant on s'està enganxant. I en canvi el panetone és tan aeri que entra bé.
Però sí, és bomba calòrica, ha dit, eh?
Bueno, sí.
Sembla quan... Sí, és bomba
molt
calòrica.
Bomba calòrica.
És, per exemple, per quilo de farina,
sí,
de 800 a 1.000 grams de mantega per quilo de farina.
Perdona?
450 de sucre, 500 de rovell d'ou, mel, 150 grams, tot això per quilo de farina, més xocolata, més fruita.
Vaig a canviar la votació.
El Basulto le da un parraque.
Perdoneu.
No, és increïble.
No ho sembla quan ho menges.
Una cosa ligeríssima.
Però la gent que ho fa, que ara m'estaves assenyalant, estava amb la Luca assenyalant la música que està sonant en aquests moments, que sent els nostres oients, aquesta música, si et poses els auriculars, Daniel, et sonarà, perquè aquesta música és la música que es posen a l'obrador mentre fan el panetone.
Ah, m'encanta. Serà la Willy Wonka. Sí.
Panetone.
Això és veritat, és la música que us poseu. Perquè ho he vist en un vídeo i demà te la Lucas que la busqués.
Sí. Bueno, tinc l'acostum de un cop a la setmana fer un ball amb tot l'equip.
Ai, m'encanta!
I veiem. Bueno, també tenim moltes visualitzacions amb el ball. Sí.
Potser ho fem aquí, el programa.
És el que se m'estava passant pel cap. Sí, no podeu fer un ball tots un dia a la setmana?
Sí. Fem-ho.
Sí, fem-ho. Sí.
Vamos a hacer un baile que lo voy a hacer yo la coreografía y se va a llamar el panetone.
Toma!
Va perfecte per Nadal. Però quan tardeu a fer un panetone?
Panetone, entre que comences hasta que surt a botiga, uns 3 dies.
Cora, 3 dies.
Porta feina, eh?
Ara, i tu?
Porta feina. Mira, el decàleg que us deia abans del Daniel.
A veure.
No sucar-lo al Colacao com si no hi hagués un demà. Què us passa amb el Colacao, el panetone?
No.
És desaprofitar-lo o què?
Sí, jo crec que, clar, tots els aromes, tot queda submergit amb algú que no toca, no? No, bueno, és mitja broma, però això ho fan a casa meva els meus fills, a vegades quan ho porto i dic, por favor, no?
Què esteu fent, no?
Enemigos en casa, no?
Dius, no es menja pessigades encara que sigui el teu somni.
Aquest és el tema.
No es menja pessigades?
Se'ns ha dit que es menjava pessigades o agrapades del...
Home, si estàs tu sol, vale, però si no... No.
Per tant, aquesta és un mite que es va posar sobre la taula, mai millor dit, fa un any i mig, que el panetone a Itàlia es menja agrapades.
Com els valencians la paella, que ho foten al mig de la taula i van
agrapades. Amb els dits. Sí. No amb cap cullera, sinó... Clar, jo trobava una miqueta...
Poc higiènic.
No.
Bueno, dius que en algun moment s'ha de pensar en l'artesà que l'ha fet.
Sí, sobretot quan es presenta.
Sí.
Perquè la idea de tallar-ho com jo faig és com ho fan als campionats, amb el campionat del món com el d'Espanya. És aquesta manera de tallar, que es reparteix millor. I també és una manera de mostrar a tots els comensals tots els paràmetres que compten amb un campionat. No?
Amb la il·lusió que fa quan obres, no heu pensat de posar-hi una figureta dins? No sé, com... Aquí tenim el rei...
Com saps? Si fos un tortell.
Sí, un tortell, no s'ha pensat això.
O los huevos kinder, que pongan ahí una cosa...
Per amuntar-la, una figura per amuntar-la.
És que espai n'hi ha dins de fer això.
Ho pensarem.
Dius, deixar de parlar-li a algú que diu que un panetone és una magdalena gran.
Sí, això,
esteu enfadats.
Això fa mal. Quan diuen, dame una magdalena d'esas, madre mía.
A més, has vist com posa les mans al voltant del panetone? Amb una delicadesa.
És que
te l'estimes. Com si fos un tresor, Com si fos un tresor.
Se l'estima.
Sí. Bueno, que és el senyor que ha fet el millor panetone d'Espanya, eh? L'any 2022 tenim aquí un
mestre. Se li veu una estimació pel producte.
Sí, senyor.
Amb Itàlia, quines relacions tenim ara mateix? Ens estimen o no ens estimen?
Bueno... saben que som el país que més ha pujat a nivell competitiu, sobretot en els campionats, però es defensa molt el producte. Llavors ja com una guerra Itàlia resta del món, per un tema de... Ells defensen un tipus de panetone més tradicional, més sec, perquè aguanti més dies, i en canvi la resta del món lluita per una molla més alveolada, més oberta, més maca també. i molt més aromàtica i clar, però ella has de fer llavors els campionats quan vens amb això, llavors directament ja saben que no és un panettone italià i penalitza.
Què despenalitza?
I un panettone dels vostres quan dura?
No, al final dura igual, quasi tothom dona 15 dies de marge, encara que pugui durar bastant més, però sí que creiem que 15 dies és l'ideal. Sí que en els campionats, per exemple, quan vas al campionat del món, el panettone està reposant 7 dies abans que el panettone, o sigui, abans que el jurat el tasti. O sigui, 7 dies en què ells diuen que madura a nivell d'aromes i a nivell de sabor.
Ah.
I aleshores, aquí molta gent et ve i et pregunta si se'l pot emportar calent. Quan el panettone, quan surt del forn, s'ha de girar i ha de refredar d'aquesta manera.
Ah, sí?
Cap per avall.
Com una ampolla de vi, sí. Del revés.
Sí, com hem dit que portava tanta mantega, al final faria com un suflé, baixaria. En canvi, quan refreda així al revés, aleshores el que fa, la força de la gravetat no deixa baixar, llavors quan refreda una vegada fred, es gira i ja està. Això ho porta 3-4 hores.
A quina temperatura ens hem de menjar?
Recomanem sempre menjar-lo a una temperatura de 26-28 graus, que és la temperatura de fusió de la mantega. Llavors, el panettone queda temperat i quan tu el poses a la boca, es fon en boca.
Clar, però què hem de fer? Posar-lo...
Ja estem salivant, eh?
Però l'hem de posar al forn, no?
Clar, sí, però clar, això de les 26-28
graus... No, aleshores, el que fan a Itàlia, és abans d'anar a dinar, o bé posar sobre, en un plat a sobre del radiador.
Ah, molt bé.
O bé... com tothom té el forn encès perquè ha cuinat alguna cosa i tal, llavors quan està mig apagat i tal, deixar-ho allà abans de menjar-lo i que s'atemperi.
Microones mai, eh?
No, microones millor que no.
Li acabes de dir una mica més i entra en combustió.
No, que pot haver-hi gent que digui, un cop de microones.
Jo l'altre dia tenia uns invitats a casa i havia de tal, i vaig posar el microones. Ja em van veure i em van preguntar, va dir, no, això no ho podeu fer mai.
Mai a la vida.
Ho faig perquè veieu que no s'ha de fer.
Avui l'OCU ha fumut una castanya als panettones de supermercat. Ha dit que eren bàsicament terribles. Com podem saber així, a cop de vista, com panettone és bo? Ho dic per la gent que en vulgui comprar o que en compri habitualment. Ja sé que no és un meló, però algun indicatiu de que la cosa no pinta bé?
El panettone ha sigut un producte que ha vingut al revés. I normalment tu compraves les coses al petit artesà i de cop i volta les trobaves al supermercat. En canvi, la nostra cultura de panettone és de supermercat, perquè el coneixíem del supermercat, i ara de cop i volta el trobem als petits artesans. I això una mica desconnecta. I sobretot moltes vegades amb el tema del preu, no? Perquè vas al supermercat i valen 4, 5, 6 euros, de mig quilo de 3/4 i després un panettone artesà té un altre preu. No, i llavors això la gent
està fet de...
la desconcerta.
Clar, la desconcerta. Cosa. Per tant, panettone artesà.
Sí, sempre.
Anem al tallat, a veure.
Vinga, a veure. Anem a enregistrar com s'ha de tallar.
Això seria com es fa als campionats.
Perfecte.
Sí? Això vol dir que no... A veure, un moment. Això vol dir que el que veurem ara no és el que hem de fer a casa? O
sí? Sí.
Ah, va.
Que la norma ve de...
Ho estem gravant. Després penjarem el vídeo i el compartirem a les xarxes.
A veure, això s'ho explicant, Daniel, mentrestant.
Primer, què has de fer?
Tallar en vertical per la meitat, exacte.
Amb el paper posat encara, no l'ha tret el paper.
Sí. Llavors, es va estar al fons. La idea és que es pugui obrir d'aquesta manera, val?
Ha quedat partit per la meitat, sí, com un truc de màgia.
Llavors se presenta d'aquesta manera.
Ha obert les dues meitats, de manera que pots veure l'interior.
Ara, perdona, ara sé que tindràs un col·lapse, un nictus, de cop amb el que et diré, però seria com una magdalena oberta per la meitat.
Exacte. Amb avà, magdalena.
Però què dices?
Vale, aleshores, és important veure l'alveolat, val? Llavors, normalment als campionats, el que es fa és passa la meitat a tots els dallonsis i tu tens, sobretot, una cosa que en italià es diu morbidesa, que és la tendresa i la humitat de la molla, no?
Sí.
Això ho podem passar.
Sí, sí.
Vale?
Puc donar fe, llavors... que és tendre...
Sí, però ara el que no farem és anar posant tots
no,
els...
No, no, jo no puc capaç.
O sigui, aquests forats a la molla diríem que són bons, que hi hagi aquests.
Sí,
Com se'n diu d'això, disculpa?
Forats. No,
alveols.
Llavors, una alveolatura excessiva analitza en el concurs. S'ha de tenir una... Bueno, aquest seria un bon tall.
De moment els tenim partits per la meitat. Sí. Ara què?
Vale, ara, aleshores, ara trauríem el paper.
En aquest punt es treu el paper?
Sí,
perquè avui
com... aquí es treu el paper. Treu... Un cop tallat per la meitat, traiem tot el paper?
Sí, tot.
Tot, eh? Tot. El de baix i el del costat.
El cul i els laterals.
Sí. Val, vinga, perfecte.
Perfecte.
Una de les coses per saber si un panettone artesà És bo,
sí?
És que desfili, és que tu, ara ho faré,
hi hagi filets,
sí, tu agafes des de dalt i te va acompanyant la molla fins amb tu fins al final,
arrossega,
sí, sí,
una ara, part de la massa.
Llavors, ara el poso així.
Sí.
El posa cap per avall.
La meitat cap per avall. Sí.
I llavors el tall.
Tornem a tallar la meitat de la meitat.
Sí, llavors així serien els talls.
Ah, i ara talla com unes llesques,
estàs fent llesques.
Sí, i ara seria el que donaríem a cada...
Ah,
llavors,
jo no ho he fet mai.
Si se li dona una llesca a la gent.
Jo tampoc.
Sí. Sí, llavors, quan, això en els concursos, a tu et donen una llesca, llavors tu pots... desfilar, que seria això.
Ah, veus?
Està,
que acompanya...
Està desfilant, sí,
sí,
la llesca.
Sí, sí, sí.
Que guapo.
Això és bo.
Que ta... sí,
que guapo, tota. I això se come.
Claro.
Home,
no,
i tant.
Sí, claro.
I tant que es menja.
No és per a...
I aquesta és la
manera... aixugar una inundació.
Sí, la manera ideal de servir-lo,
sí,
i que es vegi que és bo.
Sí, llavors, quan t'arriba això, nosaltres és quan olorem, quan... De... Oh. Ara... passaré un trosset a cada un.
Sí, home, sí.
Fantàstic.
No. Bueno, jo ara no ja,
sí, home, sí.
No és que...
Sí, home, sí, agafa un trosset.
Jo endavant, va. Et pregunten si el Pandoro és el mateix, o sigui, si és una variant del panettone, el Pandoro.
El Pandoro no té fruita, no té xocolata, no té res. Mm. I després és una recepta més senzilla. El panettone artesà no porta cap tipus de llevat.